A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I és que aquesta primera, que és segona setmana de l'any, però és la primera allò a tots els efectes laborables, oi? I algú feia sornegueria per internet i deien, no, oh, avui és el dia que veig les pitjors cares de l'any. Doncs bé, és igual, perquè retrobem aquesta normalitat, que vol dir doncs, que més o menys tothom que té feina va treballar i que els estudiants ja tenen els exàmens, especialment els universitaris, això també es nota, I les biblioteques, doncs, que també obren en el seu retrobat horari normal. Marta Sánchez, bon dia i bon any.
Hola, bon dia. Sí que es nota, sí que tenim estudiants.
Es nota, sí, oi? Aquestes setmanes que són ja habitualment d'exàmens, de tancament de trimestre, aquest que es fa sempre tard a les universitats. I una agenda doncs, que retroba també aquesta normalitat passades ja les festes de Nadal.
Sí, tot i que la Santiago Rusiñol hem mantingut un horari bastant dins de l'habitual, sí, durant les festes, però sí que el ritme ha sigut diferent, i en fi, ha sigut així com un peron i un agafar, carregar piles, vaja.
D'acord, doncs amb les piles carregades tornem a repassar l'agenda.
Doncs sí, començarem amb el primer acte del 2023, el dijous 12 de gener, aquest dijous, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, la primera presentació d'un llibre de l'any. I serà la novel·la Los animales de ciudad no lloran, de la Graciela Moreno. Aquesta escriptora, a part d'escriptora, també és jutgessa, i les seves novel·les, aquesta és la cinquena, sempre tracten no, d'aquest tema d'advocats, el món judicial, aquestes intrigues legals, diguéssim.
Correcte. Gent que s'ho coneix de primera persona, que sempre doncs, són una garantia.
Doncs sí, ella està especialitzada en dret penal, i com a escriptora ha guanyat diferents premis literaris sempre de novel·la negra, en aquest gènere. Los animales de ciudad no lloran és un thriller legal que ens endinsa això, en el món dels advocats, el poder, l'amor, l'ambició, amb dos personatges principals que són advocats, un de cada una de les bandes, diguéssim, no?, que s'enfronten, i aquests dos advocats aniran descobrint una trama més sòrdida del que en principi podia semblar que tenen entre mans.
D'acord.
Això serà el dijous, aquest dijous, dia 12.
Doncs Los animales de ciudad no lloran.
Exacte. El divendres 13 reprenem Hores del Conte a la Biblioteca Josep Roig i Raventós, setmanal, com sempre, i en aquesta ocasió la Rosa Pinyol ens explicarà quina colla els ratolins. Els ratolins, que són uns animalons molt atrevits i molt divertits, encara que en la realitat acostumen a fer una miqueta de rapelús, però en canvi en els contes queden... Hi ha molts contes que els protagonistes són ratolins i sempre són uns personatges molt simpàtics.
És curiós.
Sí, que donen molt de joc. Doncs això, els ratolins com més petits, més atrevits, que corren amunt i avall, per boscos, per camps, per ciutats, i també en trobem a les cuines, a les biblioteques, als contes. Seran, doncs, contes plens d'aquests personatges, de ratolins.
Doncs aquests ratolins, els de conte, els que fan gràcia, perquè els de veritat no en fan tanta.
Recordem que no hi ha inscripció prèvia, però sí que hi ha un aforament limitat, per tant, recomanem la màxima puntualitat, i són Hores del Conte, són sessions recomanades a partir de 3 anyets.
Correcte. Doncs, Hora del Conte, quina colla als ratolins aquest divendres?
El divendres també, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, toca Liceu VIP, aquesta cita mensual amb l'òpera, de la mà dels amics de l'Òpera de Sitges, que són qui coordinen aquestes xerrades, que van al voltant de l'òpera que s'està programant en el Gran Teatre del Liceu. I ara tenim Tosca de Puccini. Aquesta xerrada sobre aquesta òpera anirà a càrrec d'Albert Ferrer Flamaric, que és musicògraf, divulgador i crític musical. Ha vingut en altres ocasions també al Liceu VIP i sempre fa unes xerrades molt interessants, molt enriquidores, tant si després hi ha oportunitat d'anar a veure l'òpera al Liceu com si no. Tosca, la gran òpera de Puccini, on la Flòria Tosca i el Mario, que són dos enamorats, que defensen el seu amor en llibertat, però ella és molt, molt gelosa i al final doncs, hi haurà un final tràgic per al trio protagonista. La música de Puccini encara dona més èmfasi a la potència psicològica dels personatges i bé, és un dels grans clàssics, una de les grans obres del món de l'òpera.
Tosca de Puccini en aquest Liceu VIP aquest divendres, 13 d'abril.
Sí, avanço que de cara al febrer, de seguida ja ho posarem en marxa, hi haurà la sortida per anar a veure una de les òperes al Liceu, que serà Macbeth, i aviat posarem en marxa doncs, tot el sistema d'inscripcions, perquè al final els preus són especials per grups i per tant és una bona oportunitat tant per qui no ha anat mai al Liceu com per qui vol aprofitar aquesta rebaixa. I a més amb una xerrada també d'un especialista de l'òpera que anirem a veure, per tant és un bon post-regal o autorregal.
Correcte, doncs aquesta proposta coordinada pels amics de l'Òpera de Sitges.
El dissabte 14 de gener a la Biblioteca Josep Roig i Raventós a les 11 del matí tenim l'Hora del Conte per Nadons en anglès a càrrec de Kids and Us. En aquesta ocasió són contes en anglès però per nadons, també de 0 a 3 anys amb un aforament molt limitat i com sempre diem no? que al final les llengües van entrant per l'oïda i com més petitons ens acostumem, no? s'acostumem els nens i nenes doncs, a escoltar d'una manera molt sonora, amb músiques, amb cançonetes, doncs bé, per això es fan aquestes hores del conte en anglès i serà el dissabte 14.
D'acord, Say It in English Baby Experience.
Exacte. Passem d'allà de setmana, el dimecres 18, tenim l'Hora del Conte mensual, en aquesta ocasió a la Biblioteca Santiago Rusiñol, i la Montmas, una gran narradora, si algú no la coneix, no l'ha vist mai en acció, doncs recomano que vingui, només pel plaer de veure algú que explica contes d'una manera excepcional, és la Montmas, i ella ens explicarà Fosca. Fosca ens endinsarà en un camí boscós, amb mudols, amb ensurts, però passaran cosetes aquí, no serà una història de por, però sí que aquest, l'ambientació que ens farà la Montmas segur que ens trobem allà dintre del bosc.
D'acord, doncs Fosca, dimecres que ve a l'Hora del Compte a la Santiago Rusiñol.
El mateix dia 18 a la Roig i Raventós tindrem la tertúlia literària a càrrec d'Helena Cejas, llibreters de novel·les. Sempre diem que l'Helena Cejas va trobar un tema relacionat, tot ho relaciona amb la literatura. Evidentment s'han escrit novel·les de tots els temes possibles i per tant ella doncs, va rescatant i ajuntant i unint les novel·les que tracten d'un tema determinat. I en aquesta ocasió les llibreries, els llibreters, hi ha moltes novel·les que també tracten sobre aquest tema i l'Helena Cejas doncs, ens parlarà quin paper ha tingut la llibreria, els llibreters en la ficció.
D'acord, doncs aquesta proposta de tertúlia literària dimecres que ve també en aquest cas a la Roig i Raventós.
El dijous 19 no acostumem a fer-ho, però en aquesta ocasió hem pensat que valia la pena. Repetim una proposta que ja vam fer, crec que va ser a mes d'octubre o sí, al final, bueno, sí, després de d'estiu, de les vacances, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, el 19 de gener a les 6, i és a xerrar de taller reeducació neuromotora, a càrrec de Juan Rivas Bedmar, que és educador social, i ens explicarà i experimentarem què és el mètode Feldenkrais. Segons aquest mètode, el moviment del cos té molta relació amb tot el que seria la salut mental, tot el funcionament del cervell, i per tant, reeducant com ens movem d'una manera conscient, podem influir en el nostre funcionament cerebral.
D'acord.
Llavors hi ha una part teòrica i una part pràctica per posar, doncs, experimentar aquesta metodologia, el mètode Feldenkrais. Es va fer una sessió i com que són grups molt reduïts per l'espai que tenim i perquè la dinàmica de l'exercici doncs, funcioni, hem considerat oportú fer-ne una segona sessió amb inscripció prèvia, tothom que vulgui, doncs, que tingui curiositat, que ja ho hagi fet i vulgui tornar-ho a experimentar o no, doncs que vingui a la biblioteca, Santiago Rusiñol, o ens enviï un correu electrònic, una trucada, per poder fer la inscripció.
D'acord, serà dijous, dia 19, a les 6 de la tarda a la Santiago Rusiñol, el mètode Feldenkrais.
Exacte. El divendres 20, a la Biblioteca Josep Roig i Raventós, és divendres, Hora del Conte, i en aquesta ocasió també tornem a l'anglès, a Hores del Conte en anglès, però a partir de 3 anys, Storytime. En aquesta ocasió, A Present for Granny, una història d'aniversaris, de regals, de festes, d'amics i de cantar i ballar.
D'acord, doncs Hora del Conte en anglès, la setmana que ve a la Roig i Raventós.
També gràcies a Kids and Us. El divendres 20, una altra presentació. En aquesta ocasió no és llibre de ficció, és un assaig, un llibre d'investigació. El títol és Cuidar a mayores y dependientes en los tiempos de la COVID-19, de Dolors Comas i Sílvia Bufill. Anirà a càrrec de les autores i de Josep Serra, que és el gerent de la residència de les Magnòlies, de Sitges. En aquest llibre, les autores han analitzat l'impacte que va tenir la pandèmia en tota l'organització social de la cura de la gent gran. Al principi, doncs, bé, no cal recordar-ho perquè és inevitable el que va passar. I llavors elles han escrit aquest llibre que inclou testimonis reals, amb vivències, tant d'afectats com de les persones, tot el col·lectiu que s'encarrega de la cura de la gent gran, siguin familiars, treballadores dels serveis implicats, assistència domiciliària, iniciatives comunitàries, com es va tractar tot aquest tema, i posen en relleu com funcionava el sistema i què s'hauria de fer per millorar, amb propostes pràctiques de cara a garantir unes cures dignes i llocs de feines de qualitat, també.
D'acord, doncs un dels temes capdals d'aquests últims temps, la cura de majors i de dependents, i especialment relacionat amb la qüestió que va tenir lloc a les residències, aquesta presentació del llibre Cuidar a mayores y dependientes en tiempos de la COVID-19. Serà divendres de la setmana vinent a la Santiago Rusiñol.
Exacte. I ja per acabar aquesta quinzena, així amb un acte amb dia i hora, el dissabte 21 a les 11 a la Biblioteca Josep Roig i Raventós, l'Hort del Conte per nadons, el millor regal a càrrec d'Aida Puig.
D'acord.
Durant aquesta estona, els infants més petitons gaudeixen de diferents elements visuals, musicals, en família. També doncs, és una activitat que es va començar a fer fa uns anys ja, la Roig i Raventós, que té molt d'èxit, aquestes hores del conte per nadons. I després hi ha les hores del conte habituals per majors de 3 anys, però aquestes de 0 a 3 doncs, tenen molta, molta demanda i funcionen molt bé.
D'acord.
Així que el dissabte 21 de gener tenim oportunitat de, els que tingueu nadons, doncs, cap allà, cap a la biblioteca.
Perfecte. Què més, Marta?
Què més? Tenim una exposició que vam inaugurar el dia 9, ahir, ahir, sí, i estarà fins al dia 31 de gener al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol. És una exposició de punts de llibre i es diu El món en un punt de llibre. És una col·lecció de Manel Santiago que ha exposat la gran col·lecció de punts de llibre que ja ha anat adquirint i col·leccionant en els seus viatges, no? De persones que viatgen i ja sabent-ho doncs, li porten. Estan ordenades, és una selecció, estan ordenades per països. I ara que la biblioteca, amb el tema de l'autoprèstec, ja no donem el punt de llibre aquell típic, doncs tenir una exposició de punts de llibre és bonic, la biblioteca. És curiós perquè a la biblioteca normalment al pati tenim exposicions de fotografies o de pintura, de dibuixos, no? Però en aquesta ocasió doncs, són aquests punts de llibre on també doncs, veiem diferents tipus de disseny i el petit art que a vegades en l'objecte quotidià amaga.
Correcte, és a dir, hi ha gent que col·lecciona punts de llibre.
Sí, molta gent, eh?
És curiós, això.
Sí, sí. Doncs això, del 9 al 31 de gener, al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol, aquesta col·lecció de Manuel Santiago.
Són col·leccions infinites, eh? Perquè, clar...
No s'acaba mai.
Punts de llibre, no, anava a dir, no hi ha una relació... D'acord, doncs això serà, això està ara mateix al pati de la biblioteca fins al 31 de gener.
Exacte. I inscripcions obertes, per una banda, al bibliotaller de la Biblioteca Josep Roig i Raventós, que serà el dia 25 de gener, però que hi ha inscripcions obertes. Aquest bibliotaller, recordem que primer es llegeix un conte, s'explica, i llavors hi ha una activitat, una manualitat derivada de la història, no?, d'aquell conte. En aquesta ocasió serà Bernat Lamuïnat, de l'Anthony Brown, un gran il·lustrador, un gran autor de contes infantils. I bé, doncs es farà una manualitat que es podran emportar a casa. Recomanada a partir de 5 anys i, com diem, amb inscripció prèvia, que ja estan obertes, a la Biblioteca Roig i Raventós, presencialment, per telèfon o per correu electrònic.
D'acord. Bernat Lamuïnat.
Sí.
Aquesta activitat.
També encara està inscripcions obertes perquè és fins al maig el Puja al Tren, aquesta activitat d'aquest concurs de lectura, no? Un autoconcurs, vaja, organitzat per les biblioteques de l'Alt Penedès i del Garraf per infants de 9 a 13 anys, que proposa un viatge en tren, en diferents parades, amb diferents línies temàtiques, en què cada nen i nena pot triar on baixa, per tant, quin llibre llegeix, de quina temàtica, en quina línia es mou, si la de misteri, si la d'aventura, si la de por, en fi, cadascú tria. I com més llibres llegeixes i més preguntes respons sobre aquell llibre, doncs més segells en el teu carnet de viatge tens i més possibilitats doncs, de guanyar el premi final.
D'acord.
El Pujar al Tren.
Doncs aquesta és una altra de les propostes.
I després una altra novetat, que comencem ara, del gener fins al març, és la participació de les biblioteques de Sitges al projecte Passaport Edunauta. No sé si se n'ha parlat... No? És organitzat pel Departament d'Educació de l'Ajuntament de Sitges. El Passaport Edunauta és un projecte promogut per la cooperativa Més Educació, la Fundació Bofill i l'Aliança Educació 360. Es va iniciar el curs 2020-2021 i hi ha uns 25 municipis de tot Catalunya que hi participen. A Sitges s'hi han afegit aquest any. I l'objectiu d'aquest projecte és posar en valor i acreditar l'aprenentatge que es fa fora de l'escola. Perquè en activitats extraescolars es fa, evidentment, que s'aprèn. Però després veiem pel·lícules a casa, en família, o anem a una hora del conte a la biblioteca, o anem al teatre amb els nostres nens o nenes o als museus. Estem fent un munt d'activitats amb ells que també estan adquirint uns aprenentatges. Uh-huh. Aquest passaport d'Adonaut el que vol fer, el que promou, és posar en valor tot aquest aprenentatge. De moment es farà de gener fins a març i pels nens i nenes de quart de primària. Ells ja tenen el seu passaport, que és una llibreteta, que seria un passaport, i cada vegada que fan una activitat en una de les entitats que ara direm, no? Que participen en aquest projecte, rebran un segell. I al final de tot l'abril hi haurà una festa, no? de graduació, diguéssim, on es repartiran els diplomes, doncs, depenent de les activitats que s'han fet. Els col·laboradors de moment que comencem amb aquest projecte són els Museus de Sitges, l'Escola Musical de Música, l'Espai Jove, l'Associació Biodiversitat Sitges, l'Entitat Esportiva Tot Esport i les Biblioteques de Sitges. Tots nosaltres hem preparat una sèrie d'activitats enfocades als adonautes de quart, uh-huh. I esperem, doncs, ara que la seva participació en família, fora d'horari lectiu, evidentment, no vindran amb l'escola ni amb les classes, sinó que serà, doncs, iniciativa pròpia de voler aconseguir aquests segells i en fi, doncs, això, no? D'aquestes activitats que es fan en família, doncs, que tinguin un valor real.
D'acord, és a dir, fomentar la participació en activitats extraescolars, uh-huh. Per part dels nens i nenes, acompanyats, en aquest cas, de les seves famílies.
Exacte. I a les biblioteques, de moment, fem dues propostes. A la Santiago uh-huh. Rusiñol tenim tota una sèrie d'activitats, són 6 activitats relacionades amb el món del llibre, de l'imaginació, de les biblioteques, pensades perquè els adonautes i les seves famílies es godeixin de manera lliure quan vulguin venir a la biblioteca, participar. Llavors hi ha 6 propostes diferents, hi ha des de jocs de pistes, hi ha llegir o fullejar uns llibres recomanats, que ells també puguin valorar. Hi ha un joc que és el de poemes desendreçats, s'han d'endreçar uns poemes. En fi, uh-huh. Són 6 propostes diferents que ells poden triar lliurement. I quan en facin 3, tindran aquest segell en el seu passaport adonauta. Uh-huh. Ens era difícil de fer una activitat concreta en un dia concret, perquè són molts nens els de quart, en tots Sitges. Uh-huh. I per tant hem optat, no?, perquè sigui una cosa així molt lliure, de que cadascú, doncs, amb l'estona que li vulgui dedicar de venir a la biblioteca, de visitar-la, qui no la conegui, doncs, també és una manera de fomentar també la cultura més local. I a la Biblioteca Roger Raventós, l'activitat triada pels adonautes és fem una tira còmica. I la proposta és que els nens i nenes, a quart, s'imaginin la seva biblioteca ideal. Rebran uh-huh. una plantilla per fer unes vinyetes de còmic i allà ells, doncs, faran volar la imaginació de què voldrien que fos la seva biblioteca ideal. I s'aniran exposant a la biblioteca, Roger Raventós.
Doncs és una altra de les propostes, de l'àmplia varietat de propostes que avui ens porta la Marta.
Mm-hmm. Doncs això seria tot el que tenim per aquesta quinzena.
Que Déu-n'hi-do.
Més el dia a dia a la biblioteca, les novetats, el venir a fullejar, en fi, a venir a descobrir les dues biblioteques.
El món que hi ha sempre en les biblioteques. I també ens portes alguna proposta, oi?
He portat una novel·la d'aquestes últimes que han arribat. Com sempre diem, qui vulgui estar al dia de totes les novetats editorials que ens van arribant, doncs hi ha a l'Instagram de les dues biblioteques, Bibliositges, la resta de xarxes socials, el butlletí electrònic, on es troben aquestes propostes. I si no, la millor manera, venir, fullejar i estar una estoneta perdent-nos a veure què ens crida l'atenció. Jo he destacat aquest. Desconeguts en un tren, tot un clàssic, de la Patricia Highsmith. Publicat de nou per Viena. L'editorial Viena està fent unes coses molt, molt boniques, des dels petits plaers fins aquí, no?, aquesta col·lecció El Cercle de Viena. La Patricia Highsmith, doncs, com deien, tot un clàssic, la mestra de les intrigues psicològiques, amb una prosa que sempre enganxa perquè és pertorbadora, amb unes històries que de cop i volta et fan un gir, i les seves històries, la seva literatura, van enamorar Alfred Hitchcock, i a partir de les adaptacions de moltes de les seves històries
en
pel·lícules...
Estranyes en un tren, no?
Exacte, seria aquesta. I d'altres, que Alfred Hitchcock, doncs, va convertir en pel·lícules que van tenir molt d'èxit, i això també va fer un impuls a la carrera literària de la Patricia Highsmith.
D'acord.
Estranyes en un tren, desconeguts en un tren, en aquesta traducció, diuen que és la novel·la més inquietant d'aquesta autora, I és la història que va captivar Alfred Hitchcock. En Bruno és un jove ociós i consentit i coincideix al tren amb en Guy, que és un arquitecte prometedor. Entre tots dos, com que el trajecte és llarg, doncs comencen a fer conversa, no? Una miqueta per matar l'estona, ja que estan junts en aquell tren. I primer doncs, parlen de coses intranscendents, però de mica en mica el Bruno insisteix perquè l'altre li doni detalls sobre la seva vida personal. I aquí la cosa doncs, comença a tenir una trama més interessant. No? Descobreix que l'únic punt feble és la seva dona, ha de signar els papers del divorci, en fi. I llavors li proposa un assassinat perfecte, a més un doble assassinat per una part de la dona i per l'altra part del pare d'ell, però han de trobar un mòbil, en fi, troben aquest crim perfecte i sense pensar-s'ho, doncs en Guy rebutja aquest plat surt, se n'oblida tan punt, baixa del tren, fins que apareix als diaris la notícia que la seva dona ha aparegut morta en circumstàncies estranyes. Per tant, aquella conversa mig casual en un tren pot ser que hagi tingut conseqüències. Aquest és el punt de partida, Desconeguts en un tren, i és aquestes novel·les clàssiques que tan punt les agafes, doncs...
Ja no les pots deixar.
Ja no les pots deixar.
Padrí de Highsmith, com deies, doncs una gran de les autores de novel·la negra.
Exacte, sí, sí.
Doncs amb aquesta recomanació ho deixem aquí. Marta, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I com sempre, d'aquí 15 dies, més propostes, més agenda de la biblioteca.
Bon dia.